ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia.
La boca plena, eh?
Sí.
Avui ha tocat fruits secs, veig. Un plàtan i un cafè, molt bé.
M'he comprat una mescla de fruits secs perquè tenia gana, perquè és aquella hora tan tonta, que jo estic acostumada a matinar molt i llavors esmorzo molt d'hora i quan arribo aquí tinc una gana que em vull morir.
Ja.
I aquesta mescla de fruits secs, còctel dietètic,
bueno,
ha contingut en vitamina E, fòsfor i magnesi, em té completament addicte. Saps per què? Perquè hi ha pansa. I saps què hi ha, oi, a la pansa?
Que hi ha.
Sucre.
Uf, vigila. Vigila, perquè això del sucre, quan comences,
no
és molt difícil de parar.
Abans de res, deixa'm dir una cosa.
Aviam,
demà...
A veure, em passa, beu aigua i noto la boca carregadeta. Noto la boca carregada. Demà.
Demà torna la Marta. Marta Montaner, companya d'aquest programa, que ha estat de permís per maternitat durant aquests mesos. La tornarem a tenir aquí entre nosaltres. Això vol dir que el programa serà aproximadament 1.000 vegades millor. I també vol dir que no marxarà la Laura Grau, que hi ha molta gent que es pensa que la Laura Grau és la substituta de la Marta. Suposo que és la mateixa gent que es pensa que només pot haver-hi una noia per programa. Doncs en aquest programa n'hi ha tres. I punys.
La Marta, la Laura, la Juliana, ningú marxarà i tots ens quedarem aquí. Per cert, que tenim nova cançó de Figaflaues.
I que m'ensenyis a ballar que no en sé com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal de poc si pot ser com va dir el Bani. Cada tapa tu s'ho semblem un sinapès però no hi ha qui pari. Que ja fa rato que tots em busquem com l'Eva i el Wally.
Bé, la cançó la tindrem a les 8 del vespre, perquè de moment encara no ha sortit i a les 8 en punt sortirà a totes les plataformes aquest tema que es diu Quatre Quissos i que formarà part del disc La Calçotada, que surt el 26 de gener i que realment han embogit els Figaflaues perquè tindrà 20 cançons aquest disc.
De fet, es veu que la gent de la discogràfica els hi van dir, home, vols i cap 20 cançons, això no s'escoltarà ningú, el món dels discos ja no funciona així, val més la pena fer-ne 10 i d'aquí 6 mesos traurà un altre disc o el que considereu, no? Les cançons es gasten molt ràpid i gastar 20 cançons en un disc i ells van dir, no, ens la suda. Tot en una sola carta.
Clar, perquè van dir, ara que estem de moda, perquè realment estan de moda Figaflaues, donem a la gent el que vol, que són cançons, doncs mira, 20 cançons, endavant,
doncs sí.
Totes.
Et diré una cosa, no sé si has vist mai la gent de Figaflaues en concert.
No, he vist alguna actuació, però allò concert, com Déu mana, no n'he vist cap.
Doncs jo tinc una teoria, que a veure si la gent que ha vist Figaflaues en directe em pot donar suport, que és que fa patir bastant el Pep, que és el cantant, perquè constantment penses que està a la corda fluixa i està a punt de... penses que en qualsevol moment pot caure cap al cantó del ridícul. Però sempre acaba caient cap al cantó positiu, la qual cosa és increïble, però sí que té tensió tot l'espectacle pensant en quin punt això em pot arribar a fer cringe, vergonya aliena, no? I mai passa.
Val, ja m'hi fixaré,
no? Sí, perquè no és un què, eh?
Posa la Rosalia.
Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mi.
El tema és que s'han publicat noves imatges de Rosalia passejant per Los Angeles, la catalana que fa uns dies vam explicar que s'havia tret el carnet de conduir als Estats Units. Se l'ha vista acompanyada de Hunter Schafer. Llavors, qui és aquesta noia i per què està generant tant interès aquesta foto de les dues passejant?
Mira, la Hunter és una de les protagonistes de la sèrie de HBO Euphoria, que va ser molt famosa, on també hi surt la Zendaya o el Jacob Elordi, tota aquesta nova fornada de famosos, que realment és la sèrie el que els va fer convertir en unes estrelles, i llavors elles es coneixen el 2019, la Rosalia i la Hunter. I ja des d'aquell moment es comencen a veure moltíssim, i nosaltres les veiem plegades a diverses fotos de paparazzis, en alguns vídeos que comparteixen elles a les xarxes socials. Jo crec que sí que es van obsessionar una mica l'una amb l'altra, això és bastant evident perquè va haver una època que realment es veien moltíssim, i com que totes dues són bisexuals públicament, vull dir que se sap que les dues ho són, la premsa i els fans no van poder evitar emparellar-les i fer suposicions sobre que estaven juntes, i malgrat que a Twitter podem trobar fils amb suposades proves de la seva relació sexoafectiva, i a més fils llarguíssims, eterns, d'aquells on analitzen la roba que portava una un dia, la roba que duia l'altra l'endemà, etc. El cert és que mai no ho van confirmar ni de paraula ni de gest, mai no les hem vist a cap foto ni agafades de la mà, ni molt carinyoses, ni fent-se un petó, ni molt menys, evidentment. Per tant, realment no es va confirmar. I és cert que quan ho van deixar la Rosalia i en Rau, es va tornar a parlar molt de la Hunter i ella, sobretot arran d'aquesta cançó que sentíem, Tuya, on molts creiem sentir que parlava d'una noia, no? Esta noche soy tuya, esta noche tú eres mía, però després és veritat que les lletres del propi videoclip de Tuya a YouTube, de la Rosalía, les lletres que hi ha sota que les afegeix, està dedicat a un masculí, a un tuyo, mío, bueno, etcètera, no? Llavors, tampoc no és una teoria que s'aguanti gaire. I llavors, a los 40 aquest estiu, ja li van demanar pels rumors d'ella i la Hunter, perquè realment sonaven molt forts, i així va respondre la Rosalía.
Yo, cariño, te voy a decir que con lo bonito que es que cada uno se haga su historia...
Claro. Total.
A mí me encanta que cada uno se haga la historia que quiera, porque yo, como escritor, a mí me gusta que los demás luego se hagan, ¿sabes?, su propia película. Al de final, esa es la gracia. Claro. Es que como escritora yo tiro de ficción y tiro de experiencia personal, entonces yo nunca voy a romper la magia de decir esto es ficción y esto es personal. Pues. La mayoría de veces está mezclado.
Ella feliç, pel que veig, que la gent es faci les seves teories i les seves il·lusions i li busquin parella i tot això.
I em sembla un exemple perfecte de com gestionar la fama, els paparazzis, tots els rumors de la premsa del cor, no? Que és entendre que va molt vinculat a la teva feina creativa com a escriptora i dir, mira, la gent que pensi el que vulgui, jo ni confirmo ni desmiento.
Sort en tenim de l'Aitana, bon matí, perquè són dies complicats pels culers. L'Aitana és la millor jugadora del món, una altra vegada. La jugadora del Barça va ser guardonada ahir la nit amb el premi The Best, que otorga la FIFA.
And the winner is... Aitana, bon matí.
Aquí veiem les imatges, l'Aitana s'aixeca, puja cap a l'escenari i, com sempre, directe cap al micro amb un discurs impecable amb tres idiomes que domina la perfecció. Ha parlat en castellà, en català i en anglès.
Bona nit, buenas noches a todos, a todas. Nada, hace dos semanas, cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho. Compañas, a staff, directius, treballadors del club, del Barça, moltes gràcies. I així lo extiendo també a la selecció. Sense vosaltres no seria aquí recollint aquest premi. Ni tampoc seria la jugadora que sóc avui en dia. Gràcies, de veritat. Agraïda eternament a tots aquells que mai em defalliu. Família, amics... i a totes les persones que m'heu acompanyat en el camí.
Ho hem de sentir tot.
Sí, tant,
gràcies,
tant.
De nou.
I ara en anglès.
Finally, I would like to congratulate all the nominees.
L'entenc perfecte, l'Aitana.
And also to say that I'm
podem
proud
comentar, no,
of being
estat...
part Tio. Of a powerful generation of women mm-hmm. who are changing the rules of the game and the world.
Què ha dit?
Thank you very much.
A la generació més poderosa de la història. Un aplaudiment per l'Aitana.
No ha dit també això, però vale.
He pensat que l'havien de sentir sencer, perquè parla molt bé, perquè sempre surt sense cap mena de paper, i és un discurs on diu coses que la majoria de jugadors surten aquí, agraeixen a la família, als companys, i el discurs dura 15 segons.
Perdona.
Doncs, Aitana, si fa 1 minut 40, posem 1 minut 40 a la ràdio.
Sí, però també és cert que ella sempre diu el mateix, eh? Que no posa res perquè tampoc pots dir tantes coses. Quan t'han donat 5 premis de ser la millor jugadora del món...
Bueno, clar, sempre és el mateix premi, sempre has d'agrair a la mateixa gent.
Exacte, al final també el discurs és una mica sempre una mica repetitiu, però no passa res. Nosaltres ens l'estimem igual. Digues que ha costat moltíssim trobar aquest discurs de l'Aitana en català, perquè tot estava doblat.
Clar, això es va emetre per, em sembla, Televisió Espanyola i altres mitjans, i al llarg de la retransmissió, que era en directe, els locutors i els presentadors l'anaven doblant a sobre per la gent que no entén el català. I llavors, clar, buscaves el fragment i no hi havia manera. Que jo penso que s'entén perfectament el català. Vull dir que es pot emetre per Televisió Espanyola i s'entén. Igual quan tu sents un gallec... que ets capaç d'entendre-ho. Però bueno, en
no
tot
ho
cas...
No sé, perquè tu has de pensar també
doblat.
Que el gallec tu... l'entens no només amb la base del castellà, sinó també amb la base del català.
És probable. Per cert, Leo Messi també va ser premiat
ell
com a
era?
Millor jugador. Sí, i també hi havia una persona que sempre fa molta il·lusió de veure, que és Pep Guardiola, encantador, fa una cara de feliç i de bona salut espectacular.
D'haver dormit bé.
Sí, 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 és un tio que jo crec que dorm perfecte.
Sí.
Va ser premiat com a millor entrenador i llavors hem vist unes imatges que aquí a Catalunya fan molta il·lusió, que és en Pep Guardiola i la Aitana, en el que seria la platea de l'auditori, tots dos junts, parlant, unes rialles i fent-se unes fotos. Els dos, ara estava veient les imatges, van triar el negre per vestir-se, l'Aitana amb un vestit i Pep Guardiola amb vestit i corbata i camisa blanca.
El Pep Guardiola, no vull ser injusta, però va com sempre. Vull dir-te, el Pep Guardiola quan...
Gairebé
quan va l'entrenador va així.
Sí, 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 en els partits també el veiem així a la...
Vull dir que no ha fet res fora de lloc, tampoc. Mm-hmm. Van monos, el negre sempre és una bona opció.
Sí, sempre queda molt bé, arregla molt el negre. I tant, tu ho has dit. Passen 17 minuts de la una.
¿Cuál es el plan?
Hay que robarlo en pleno vuelo, a 12.000 metros de altura.
¿Vamos a llevarnos el avión?
¿El avión entero?
Es difícil llevarse medio avión.
La catalana Úrsula Corberó és una de les protagonistes de la nova pel·lícula de Netflix que es diu Lift. És la història d'un robatori.
Bueno,
funciona, si funciona, anem fent... A mi m'agrada com a lladre la Úrsula Corberó.
És que només ha fet això, només fa de delinqüent.
A la Casa de Papel.
La Rosa Peral.
Rosa, sí, sí, sí que s'està especialitzant.
Home,
una mica
un paper,
en tema delinqüència.
Fes-nos un paper de, no sé, d'una advocada que és mare i a més compagina això amb les classes de spinning.
M'encanta.
Clar, és una meravella també.
T'ho compro molt.
Però no, sempre la fan ser així com delinqüenta.
Sí, durant tota. Ella també ha explicat més d'una vegada que li agraden els papers de dolenta. Per cert, que la pel·lícula ha estat el més vist de Netflix aquest cap de setmana, fins i tot superant La Societat de la Nieve. Vull dir que funciona, la Corberó. La revista Vogue va fer una visita aquests dies, just abans de la premiere d'aquesta pel·lícula, a la Úrsula, i van tenir una conversa amb ella.
Efectivament, és una mena de vídeos que fa Vogue, i a més, cal tenir en compte que això s'ha publicat a Vogue. Ni Vogue Spain, ni Vogue tal. És a dir, s'ha publicat al canal de YouTube gros de Vogue, el que és internacional, diguéssim, i es pot veure la Úrsula explicant-nos una mica com està vivint totes les coses que li estan passant, que són meravelloses, no? I com es prepara per anar a la premiere d'aquesta pel·lícula a Nova York.
Però és allà una mica que li toquen la porta, ella obre i dona la benvinguda a l'equip.
Exacte, és un format molt típic de Vogue, de veure com estrelles es preparen per una gala. Llavors, durant tot aquest procés, no només t'expliquen em pinto les ungles així i em pentino aixà, sinó que, a més, t'expliquen mica, no?, de la seva vida personal,
molt bé.
De curiositats. Com, per exemple, i jo sé que això t'agradarà, quina és la relació d'Úrsula Corberó amb el cafè?
Boníssim.
I have this love and hate relationship with coffee. Actually, I think this is the only coffee I can have during the day, because if I get coffee in the afternoon, I get a little bit hyper. Actually, sometimes I make that mistake when I'm shooting, and people who already know me are like, Ursula, please don't. But I do it anyway.
Et diré una cosa.
Com li agrada el cafè?
Mira, te'n diré més d'una. A part que sempre són espectaculars aquests vídeos de Vogue i us recomano que els recupereu a YouTube perquè és que es veu tan bé.
Està molt
bé
gravat.
És un vídeo que és el meu somni que me'l facin, però perquè surts guapa, simpàtica, una llum, uns plànols, és una meravella, la fotografia, tot. A banda d'això, ha millorat el seu anglès. Quan ella va anar al programa del Jimmy Fallon no parlava així l'anglès, ja t'ho dic
molt, ara. Molt accent i fins i tot li noto la veu un punt nasal, que el que parla molt bé anglès a vegades nasaleja una mica, és el mateix idioma, segurament.
I és allò que li veus l'accent forçat, que no passa res, però com que ha volgut deixar de tenir aquest accent tan espanyol, per exemple, que té la Rosalía, o que fins i tot ell havia arribat a tenir, i ho força una mica més per tenir-lo com més neutre, que no s'acaba d'aconseguir, i de fet, ara ho escoltarem als altres talls, hi ha moments on inclús es posa a parlar en castellà, perquè suposo que veu que l'advance no li dona...
Bueno, fins on, no li fins dona on arriba, prou. Clar.
Pels qui no parleu anglès, bàsicament ha explicat que té una relació d'amor d'or amb el cafè, perquè, bueno, com a tots ens passa, li agafa una taquicàrdia tremenda a partir de cert punt del dia. Com està sent la seva nova vida d'estrella a Nova York? Està nerviosa? No ho està? Com es pren aquest nou repte professional, que en realitat és encarar-se a ser una estrella internacional?
I'm very excited. I mean, it's my first premiere here in New York City. It's like a dream come true. I feel very grateful to be able to explore like different facets of myself. I mean, I think Úrsula has different personalities as well. She can transform. I have different Úrsulas inside me. I have a cute one as well. Sí, como me cuesta más sacar como mi lado cute a nivel público, ¿no? Me hace sentir más segura siempre como mostrar ese lado un poco más con personalidad, como con fuerza, que forma parte de mí, pero a la vez también podría ser como un poco una coraza.
Vaja, que tenim més d'una Úrsula i és normal.
I que està, evidentment, molt emocionada per aquesta primera premiera a Nova York, que és com un somni. Jo crec que molts actors que comencen mai es poden imaginar, no?, que tindran aquesta projecció internacional.
I perdona una cosa, ara estàvem veient les imatges, es veu un finestral enorme, està allà amb el cafè, està esmorzant. Tu saps on s'ha gravat això? Té pinta d'un hotel, no?
A un hotel a Nova York.
Val.
Bé, també ens explica una mica com ella està obsessionada, ara ho veureu, amb no prendre's les coses massa seriosament. I sobretot, jugar, una mica treure de dins seu aquesta nena interior.
I just think it's very important to hacer las cosas como si fueran un juego. Porque creo que eso a mí me conecta mucho con mi parte más niña. I like how I feel when I'm feeling, you know, doing something for the first time and being excited about it.
Força molt, eh?
M'agrada molt com va vestida. És a dir, que va com de... que no s'ha arreglat per rebre els de Vogue. Va amb una samarreta de cotó normal i al llarg de l'entrevista es va veient com es va arreglant, es va maquillant, no? I és com una evolució.
Ella és la nostra nena del Baix Montseny, jo serà sempre. Aquest vídeo m'ha agradat molt, perquè dintre de la part artificial que hi ha, evidentment, perquè hi és, i a més amb aquest anglès i com el força i tal, la veig molt a ella, veig molt la Úrsula i li veig molt aquest àngel que té. I ara, si t'hi fixes, és el segon programa, ahir també ho vaig fer, on incorporo l'expressió tenir àngel, perquè trobo que no ho fem servir prou.
Mm-hmm.
No?
Anant molt bé.
Tu com t'has sentit? Perquè tenint en compte que la Úrsula és la teva ex...
Bueno, jo he sentit coses molt, molt, molt diferents. O sigui, molt, molt, molt feliç per ella i, per altra banda...
Però aquella nostàlgia, no?
Trist per mi de que estigui tan lluny i... Bueno, se la troba a faltar, però feliç que li vagi tot bé. 7:02.
Comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no...
Es diu El Temps, i és la cançó que Roger Pedrós defensarà al Benidorm Fest com a candidata al Festival d'Eurovisió d'aquest any. Recordem que al Benidorm Fest també hi tenim l'exconcursant d'Eufòria, la Sofia Coll. And I'm here to stay. Amb aquesta cançó que es diu Here to Stay i que apunta maneres. Veurem a veure fins a on arriba. Doncs bé, ara que comentàvem i que parlàvem de que la Sofia havia estat a Eufòria, aquest divendres en Roger Pedrós va passar per l'Aquí Catalunya, de la SER, i va explicar com en el seu moment va rebutjar la possibilitat de convertir-se en concursant de la primera edició del concurs de TV3.
Jo vaig estar a punt d'entrar a la primera edició d'Eufòria i vaig dir que no.
Per què?
O sigui, em van seleccionar de 16 i vaig dir que no firmaria aquell contracte.
Per
i
què?
No vaig entrar. Diferències de la meva situació personal en aquell moment no confluïa amb les coses que s'havien de signar. Hi havia coses que vaig pensar, hòstia, jo estic en un moment que tinc música, tinc ganes de seguir endavant i això no m'encaixa. Vaig plorar molt, quan vaig dir que no, perquè en cert moda és com tens la mel als llavis de dir, hòstia, potser em faig molt popular, tinc mercat a Catalunya, i vaig decidir prioritzar la meva música, el meu art i no fer-me segons quines coses.
Doncs molt ben fet pel Roger Pedrós, i només veure la trajectòria que ha tingut després ja es veu que va ser la decisió correcta, perquè és veritat que Eufòria et dona molta projecció, però també et dona una projecció molt específica, i a més és veritat que, per exemple, en aquesta primera edició que comentava ell, d'on van sortir el Triquell o la Mariona, durant els 18 primers mesos després del format, tu havies de pagar un tant per cent de tot el que guanyaves a Eufòria. Que això és fort i s'ha comentat poc.
Bueno, hi ha uns contractes, hi ha unes lletres petites, que és important que te les llegeixis abans de firmar. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim novetats d'un cas que ara ja feia temps que...
Que no se'n parlava.
Que se'n parlava poquet, que és el judici contra Àngela ja m'ho ha semblat, que em costaria això. Digue-m'ho tu.
Dobrovolski,
que és l'exdona del productor de tele, Josep Maria Mainat, i aquest judici es farà a l'estiu.
Sí.
Però clar, quan vam començar a parlar de...
Hosti, fa
anys.
És que és una cosa que no puc entendre, que vagi tan lenta la justícia.
Del 2020, això.
Imagina't.
Comença.
Clar.
Sí, fa més de 3 anys. El que passa que ara hem sabut, doncs, que començarà aquest judici el 15 de juliol acabarà al cap de 4 dies, per tant serà llarg i passarà gent a l'Audiència de Barcelona, que és on al novembre es va fer el judici a Shakira per frau fiscal i on d'aquí poques setmanes es jutjarà l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, per violació, que en pocs mesos estan coincidint això, uns quants judicis mediàtics. En aquest cas, la Fiscalia, recordem que demana 16 anys de presó per a Àngela Dobrovolski perquè l'acusa de voler matar qui aleshores era el seu marit, Josep Maria Mainat, subministrant-li insulina mentre dormia i, a part del delicte d'assassinat, també l'acusa d'un delicte de descobriment i revelació de secrets perquè se sospita que va entrar al compte de mail de Mainat i va saber detalls de la demanda de divorci que ell volia presentar per posar fi al seu matrimoni. I d'aquí mig any, doncs, es farà el judici, sortiran a la llum totes aquestes proves i segur que se seguiran amb molta atenció i n'estarem pendents.
Que en el seu moment, crec recordar que fins i tot es van arribar a filtrar imatges o s'explicava que hi havien càmeres dintre la vivenda i que van servir de proves.
Però no tenen prou qualitat aquelles càmeres, es veu, no? És una mica com les càmeres d'aquest estudi, que, per cert, us recordem que ens podeu veure a través de l'Spotify, però bé, veureu 3 píxels, perquè és que no es veu res.
No.
Doncs és una mica el mateix.
Però podies deduir bastant bé, i quan es van filtrar i es van publicar, permetia fer la seqüència de quan ella s'aixecava a mitjanit del llit, anava a la nevera, aquí hi havia el dubte doncs, de si agafava l'insulina o no, i es podia fer el recorregut, que òbviament sense les càmeres hauria sigut impossible.
Aquí el millor de tot és que són amigues amb la Rosa Peral, allà a la presó. A mi això és la cosa que més m'agrada.
Escolta'm, aquestes imatges suposo que s'analitzaran i es miraran durant el judici, no?
Entre
segur. Moltes altres coses.
I també seran interessants els testimonis que hi passin i a veure què més surt. Tot i que crec que és un cas que ja en el seu moment es va destapar molt i no sé si encara hi pot haver més interioritats de les que s'han publicat.
Però ella es mantén que no ho va fer,
sí,
i que va intentar salvar-lo i que va estar un moment en xoc, però que de seguida ja va intentar resoldre-ho, que no han tingut mai insulina a casa. No, vull dir que ella es manté molt ferma amb això. Compte que no s'acabi girant la història.
Bueno, veurem això. Pau, saps si hi haurà jurat popular en aquest judici?
Jo estic tan en contra del jurat popular.
Perquè recordem que a mi és un tema que m'obsessiona aquest, que tots els ciutadans d'aquest país podem rebre un dia una notificació i que ens toqui anar a un judici a fer de jurat popular. I deixes d'anar a la feina, d'anar tot arreu, i et centres en aquell judici.
Tu t'imagines que un dia, hola Juliana, bon dia, i no és soc perquè és...
No, hi hauries d'anar. Llavors, hauries d'anar a fer de jurat popular.
Jo estic molt en contra, perquè hi ha gent que està formada per entendre les proves, per entendre com funcionen les declaracions de la gent, i et porten a tu allà, que no tens ni idea, que pot ser des de periodista fins a metge, des de cambrer, i tu has de decidir entre el bé i el mal. Doncs jo ho sento, però no ho vull fer. Jo no vull aquesta responsabilitat.
Un dia d'aquests, Pau, totes les preguntes sobre ser jurat popular, què passa si no hi vas, si hi has d'anar, per què existeix
per
el jurat popular...
Per això és contingut que no surti d'aquí, no?
M'encanta. Algun dia d'aquests...
Potser no...
Imagina que et toca anar a un jurat popular a un judici d'algú molt famós, d'una Shakira, per exemple.
Potser no acaba de ser contingut pel nostre programa, Roger.
Bueno,
podem proposar-li algú que ho faci.
Deixem aquesta reunió de programa i jo només volia saber si hi havia jurat popular.
No t'ho sé aclarir, perquè clar, més estem parlant que és un delicte d'assassinat en temptativa, perquè no es va cometre,
clar.
Perquè Mainat, òbviament, és viu. No ho tinc clar, no ho sé respondre ara mateix.
2:15. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada, evidentment, parlarem dels Emmy.
I love the show so much. It filled me up. It gave me a passion. It set a fire in me to match the beautiful
world. Sentirem alguns dels premiats i també haurem d'analitzar algunes situacions que s'han viscut aquestes últimes hores.
Sí, Jeremy Allen White, l'actor del moment als Estats Units, que aquí en parlem per Rosalia, però és que hem d'entendre que aquesta persona tothom el vol fitxar a Hollywood, doncs ha tornat a protagonitzar, bé, alguns comentaris per com anava vestit, sobretot. Tot i que jo penso que al seu discurs també hi ha algun missatge amagat.
Molt bé, doncs ara ho analitzem de seguida. Res, 3 minuts i tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 4 minuts a 2:15 del migdia. Ara parlarem del Emmy, però bé, que hem de rebre una informació sobre Rosa Peral, que ara la mencionàvem fa uns minuts, i que, bé, tu, Juliana, t'ha arribat una informació que penso que estaria bé comentar.
Ho avancem des del que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Podríem estar parlant, de fet jo crec que estem parlant, de fet jo ho diria... Ja amb total seguretat, però el Roger m'obliga a dir-ho amb aquesta mena de...
El condicional.
No?
se'ns està dient...
S'està parlant d'un embaràs de Rosa Peral a la presó. Rosa Peral estaria embarassada, segons les nostres fonts. I són fonts molt fiables.
Molt bé, doncs són informacions que t'han arribat per més d'un cantó, que això no és un rumor solitari que t'ha arribat, sinó que fa uns quants dies també et va arribar per un altre cantó, i ara també doncs, t'ho acaben de dir.
Doncs sí, el que es comenta és que arran d'aquest embaràs, recordem que Rosa Peral té 42 anys, és ja embaràs geriàtric, és de risc, no? 42 anys. A partir dels 35?
Depèn de la situació de cadascú.
Depèn de la situació de cadascú. Bé, però sí que hi ha... No? Hòstia, no, tio. Pau, no et vols mullar, oi?
A partir dels 35 és cert que la ginecologia...
Mèdicament?
Sí, diu que hi ha doncs, més complicacions.
Bé, diuen que per aquest embaràs ella seria traslladada a la presó de Watras.
De Watras, sí.
O com es pronunciï, perquè déu-n'hi-do aquest nom també t'ho dic, per ser mare. Perquè, clar, aquesta senyora ha de parir en algun moment. No és només... No és com si fos un refredat. Arribarà un moment on hi haurà una criatura. Un germà o una germana per als altres dos fills, filles, les dues que té, que et diré qui és el pare d'aquestes nenes, no? Perquè, o sigui, d'aquesta criatura que naixerà.
Bé, s'ha de dir que aquests rumors fa uns quants dies que volten, ens acaba d'arribar una altra vegada amb molta força. És veritat que l'advocada, quan se li ha preguntat aquests últims dies, ho ha negat. Bé, veurem si en els propers dies s'acaba confirmant o no, que la Rosa Peral està embarassada a la presó i llavors es fa aquest trasllat.
I qui l'embarassada? De veritat, no ho
funciona. Això no ho sé.
Fer vis-a-vis, però lliga't una persona... Vull dir, no ha tingut marge aquesta noia, per lligar-se a un tio nou?
No ho sé, això. Ara, en sèrio, Pau.
Home, tu tens uns permisos en què pots això tenir doncs, trobades amb persones.
Clar, però què quedes? Com amb un exnòvio o alguna cosa, no? Tires ja de contacte i a fer.
No ho sé com m'ho té muntat i si està parlat o no està parlant.
A mi em sembla un lio, no és fàcil, eh? No pots tenir Tinder, no pots tenir cap aplicació d'aquestes de lligar, no coneixes nois, no els coneixes.
És veritat que és una situació complexa, si tu com a presa saps que durant molts anys has d'estar a la presó, decidir tenir una criatura en aquestes condicions. És una situació força complexa. Bé, en tot cas, veurem si en les properes hores o els propers dies podem confirmar aquest embaràs de Rosa Peral. Anem cap al Zeni.
Hello, friends, and welcome to our Emmy's neighborhood. On this beautiful MLK.
Els Emmys s'han celebrat aquesta matinada als Estats Units i han reconegut moltes de les sèries que ja van rebre fa una setmana els Globus d'Or i, per tant, diria que tampoc massa sorpreses, no?
No, és bàsicament perquè els Emmy premien la tele i les sèries i els Globus d'Or la tele i també el cinema i les pel·lis, però vaja, molt similar als resultats. I han coincidit en pocs dies perquè, com que hi va haver la vaga de guionistes i actors, doncs tot s'ha anat posposant i ara, al gener, sembla que ha sigut quan han trobat el moment per celebrar-ho. A més, la matinada anterior encara s'havien donat uns altres premis, que són els Critic Choice Awards, els premis a la crítica, i a més ens va passar per alt un detall important d'aquests premis.
Estem tenint un overbooking que jo, sincerament, frenaria. No pot ser que tot sigui al mateix temps. I ja aviso que vindran molts reportatges de catifes vermelles, no a l'altra banda de l'oceà, però déu-n'hi-do, perquè és que tot es fa al mateix moment. Porto dos mesos sense anar a una premiere i ara les faré totes de cop.
Perquè després del Nadal la gent s'anima.
Bé, Critics' Choice Awards.
Sí. Què ha passat aquí? Perquè realment hem vist imatges, però no acabo d'entendre.
És a dir, no, imagina't si ha estat poc interessant, que l'únic que ens interessa és un detallet del modelet que duia en Jeremy a la catifa vermella. Ell anava, diguéssim, amb un vestit de color negre, absolutament bàsic, i portava un fermall amb una petita rosa, un broche, que diríem en castellà,
sí,
no? Un fermall, amb una rosa, la tija molt petita, corbada, una rosa molt concreta que podeu buscar
vermella,
a internet, Jeremy Allen White, Critics' Choice Awards. Una de les últimes catifes vermelles que van fer en Rau Alejandro i la Rosalía va ser la dels 40 Music Awards, aquí, a l'Estat.
A Madrid,
exacte. I ell, en Rau, anava també amb un vestit així, amb una americana, la camisa, etc, la corbata, i a més també portava un fermall d'una rosa, que a més és idèntic, però idèntic és Vull dir que és que és salvatge lo semblants
no,
que són.
No, és igual.
Són absolutament idèntics.
I per què van així vestits? Perquè s'estan posant això? S'estan contestant, tu creus, l'un a l'altre, d'alguna manera?
A partir d'aquestes imatges, evidentment, molta gent ha tret a la llum la fotografia de fa uns mesos, any ja, del Rauw Alejandro amb el mateix fermall, com si el Jeremy se l'hagués posat per fer una indirecta en Rauw. A mi em sembla que res és tan rebuscat i que senzillament de vegades a la vida hi ha casualitats, perquè ningú està tan boig com per fer això. A no ser que ho hagi fet el Jeremy perquè parlin d'ells, però és que ja parlen molt d'ell. El Jeremy té altra feina, jo crec que és una coincidència, deu estar de moda d'aquesta mena de fermalls, o els hi ha deixat la Rosalia a tots dos. És un fermall simbòlic de la seva àvia Rosalia o alguna, hi ha alguna mena de narrativa d'aquest estil i, carinyo, t'ho deixo. I el mateix gest, saps? Això seria com una gran escena de pel·li.
Hòstia, que rebuscat.
El mateix gest amb un noi diferent. Jo crec que és una casualitat i ja està. Però mira, aquí us ho deixem, nens.
Sí. Penseu-hi.
Sí, tothom, que reflexioni cada seva.
Que estem pensant i no acabem de trobar l'explicació.
Però bé, s'ha de dir que avui, aquesta nit, Jeremy Allen White anava totalment de blanc. Per tant, ha deixat enrere el fermall i ha tornat a ser una de les estrelles als Emmy.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destiny.
És el protagonista de la sèrie de Bear, que n'estem parlant, el que dèiem, d'aquest actor per la seva relació amb Rosalia, però és que realment s'ho està enduent tot. Ha recollit el premi de millor actor en la categoria de comèdia i ha fet un discurs en què penso que hi pot haver una mica de menció molt indirecta a la Rosalia, perquè primer el dedica als pares.
My parents, I love you. Thank you for your support. Dad, you're right there. I love you so much. Thank you so much.
Però ara fa una menció més general.
Especially in this past year, you know who you are. I love you. I love you. Thank you for believing in me when I had trouble believing in myself. I love you. And Ezra and Dolores, I love you so much.
Bàsicament diu, gràcies als que heu estat al meu costat durant l'últim any, ja sabeu qui sou, us estimo, gràcies per creure en mi.
I tu aquí veus una mica de Rosalia perquè ha estat a prop seu l'últim any.
Jo m'imagino que sí.
Tu també hi veus una mica de Rosi?
Gràcies per preguntar-me, perquè tinc moltes coses
a dir. No, ja he vist, m'ha aixecada.
I jo crec que va dedicat a la seva exdona. No vol dir-ho en veu alta, perquè portaria moltes complicacions. De fet, portaria moltes més complicacions i seria molt més problemàtic que es mantés la seva exdona en un discurs d'agraïment que no pas que ho fes amb la Rosalia, que ja se sap que estan junts. Vull dir, mira, sí, faríem tres titulars, però ja està, no? I també perquè em sembla més lògic. Amb la Rosalia no fa més de 3 mesos que es coneixen, han tingut algunes cites, però jo no crec que ella hagi estat al seu costat en moments realment difícils per ells. No tenen encara una relació així de fonda, saps? En canvi, la seva dona, amb qui han passat un any complicat, amb qui tenen tot el tema de la custòdia dels nens, el tema del seu alcoholisme...
Correcte.
A mi em sembla que hi ha molta més gestió aquí i que ella deu haver estat molt més al seu costat.
Sí, bé, és una possible opció. S'ha de dir això, que d'haver arrasat en la categoria de comèdia, i un altre moment de la nit ha sigut quan un dels actors ha fet un petó a la boca molt intens a un dels seus companys.
Yeah, I just want to thank restaurants as a whole, hospitality as a whole.
Per mi, excessiu i necessari.
No, no t'ha agradat l'escena del petó.
Sí.
És molt forta, vull dir, és molt forta. El petó hi ha molta intensitat en aquest petó.
Però
no és un morreig, sinó que és com un pico que dura molta estona i s'aferren molt fort la cara de l'un i de l'altre.
Per què estàs en contra? Et sembla que és sense consentiment o...?
Primer de tot, aquí, a diferència d'altres casos que hem conegut, no, que jo sàpiga, hi ha cap abús de superioritat ni relació de poder. Però sí que és cert que, excepte que no tinguis una relació molt íntima, em sembla un punt invasiu. Però vaja...
Però clar, això ets tu com a bo, Espar. Els actors ja se sap com són. Amb ells els encanta morrejar-se.
En tot cas, això és el que ha passat amb The Bear, i la millor sèrie dramàtica, els Emmy, també ha sigut per Succession.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal.
Perquè li sembli una còpia tots aquests premis, dic que els Globus d'Or els dona l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood i els Emmy els membres de l'Acadèmia de Televisió. Per tant, voten diferent, tot i que el resultat s'acaba assemblant molt. De Succession, qui ha recollit el premi a millor actor, ha tornat a ser Kieran Culkin, que s'ha dirigit a la seva dona per fer-li una petició.
And Jazz, I want more. You said maybe if I win. I love you.
so much.
Li ha dit que vol tenir més fills, que havien parlat que si guanyava l'Emmy potser sí, que en tindrien algun altre. Ara tenen una nena i un nen. Haurem d'estar pendents.
La parelleta.
Sí.
Ai, queda tan caducat, lo de dir la parelleta.
Sí, però encara es diu molt, eh?
Es diu molt, però ara ho he dit
dient.
I ha sigut com quan obres un iogurt i ja veus que està caducat. Sí. Ho he dit i he dit, ai, no anava aquí.
Més enllà de d'haver-hi Succession, l'altra guanyadora de la nit ha sigut Beef. What is your problem? What?
Horrible, aquesta sèrie.
És una sèrie que bàsicament planteja com una discussió de trànsit pot acabar en una disputa personal, destrossant la vida dels implicats. I un altre dels moments que més s'ha comentat de la gala dels Emmy és quan l'actriu Jennifer Coolidge ha recollit el premi millor actriu secundària per la sèrie The White Lotus i ha dit la següent frase.
I want to thank all the evil gays. You know... Really.
I això?
Vull donar les gràcies a tots els gais malvats que d'entrada pot sorprendre, però si heu vist la sèrie, l'última temporada, la segona, entendreu, hi ha un significat al darrere, perquè és que ara hauré de fer un spoiler, però...
No cal que el facis, Pau.
No, no?
Aquesta senyora és increïble com s'assembla al seu... O sigui, no veig la diferència entre l'escriu i el personatge.
Jo estic veient el personatge, eh? El personatge de The White Lotus.
I us he dit que a més és una de les que s'ha allargat més amb el discurs i l'han hagut d'interrompre perquè anés acabant, que sempre és difícil de gestionar aquest moment. Era la 75a edició dels Emmy i el moment més emotiu ha sigut quan han recordat les persones del gremi que s'han mort l'últim any i ha sonat la següent cançó de fons.
Em posaré a plorar, no és broma. Estic malament, eh?
És la melodia de I will be there for you.
Hòstia, Pau, aquí ens hem encallat. Torna-ho a dir, va.
No és fàcil, no, no és fàcil.
Pitjor. És la cançó de la careta de la sèrie Friends. I, evidentment, s'ha fet perquè un dels seus protagonistes, l'actor Matthew Perry, va morir fa pocs mesos.
Ai, prou, que se m'esquinçarà la pell de tanta gallina que la tinc.
I això és el que ha donat de si aquesta gala dels Emmy. Potser han trobat a faltar un moment més, allò, Taylor Swift, Selena Gomez, xiu-xiuejant, alguna parella...
Això ja ho vam tenir, llavors seria exactament igual.
Jo una gala així tranquil·leta, una mica plana, sense cap sorpresa, també s'agraeix, perquè l'endemà vas una mica més tranquil. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, demà hi tornarem. Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia, nois. Sort que heu aclarit que no me'n vaig del programa, perquè si s'ha de jutjar per el que he trigat a aparèixer avui...
Realment, sí, tia. Mira, la Laura Grau és una persona que ha decidit tornar-se a llançar el pitillo. Sense por sí. I sense complexes.
L'havies abandonat mai, el pantaló pitillo?
L'havia abandonat una mica per moda, perquè és que realment costava de trobar les botigues fa poc. I jo vaig recuperar aquests, que són vells, que potser tenen 10 anys, i vaig dir, per què collons no estava portant això tota l'estona? És que, nois, heu d'entendre que jo tinc les cames molt curtes i a mi aquest pantaló tan ample que es porta des de fa un temps no em funciona, necessito que tornin els pitillos.
I el millennial s'ha quedat molt en el pitillo, eh? No passa res, però això és com les àvies, que no és que es vesteixin així perquè són àvies, es vesteixen així perquè era la seva moda quan eren joves. Doncs el millennial anirà sempre en pitillo.
Tota la vida. Daniel, quan tingui 85 anys
i ja pitillo
pel carrer, serà una escena realment meravellosa. Te l'has posat perquè torna o perquè et dona la gana?
No, perquè em dona la gana, però me n'alegro molt de que torni, perquè així ja no et sents que vas tan contracorrent i en trobes de nou.
Molt bé, fet aquesta tertúlia de moda, tan
deixa'm deixar clar que jo estic en contra dels pitillos, a favor de que la Laura em porti, en contra de dur-ne jo.
Fem una pausa i a la tornada... Prometo no olvidarlo
nunca. És el pitjor que he sentit mai, traiem-ho immediatament.
Bé, suposo que hem de començar la gala...
Millor jo, amb 6 convidats de sobre en un karaoke.
Bueno, doncs m'agradaria veure't.
M'agradaria veure't. Ho hem vist i ho confirmo.
Fluixeta o bona?
Molt gala... fluixeta.
Molt fluixa.
Preocupantment fluixeta per ser gala 7.
Clar, d'aquí en Manu Guix ja exigeix una mica de nivell, eh?
El cul apretadíssim, Estella, dintre la cadena.
Molt bé, doncs ara, si ens queda temps, perquè realment anem tardíssim, repassarem alguns dels moments de la gala d'Operació Triunfo d'ahir la nit.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Muy buenas noches a todos. Llegamos a la gala 7 y como dice la canción... No tenemos suficiente. I just can't get enough. En la voz de los concursantes de Operación Triunfo.
Nou minuts i arribem a les 2 del migdia i hem passat l'equador d'OT 2023 i ens hem situat a la gala 7.
Però abans de res, atenció, perquè tenim una exclusiva sobre el programa.
Ai, que aquesta l'he de dir jo i estic completament traspapalada.
A veure, busca el paper, pàgina 16.
Escolta'm una cosa. Això és importantíssim. Segons ha pogut saber aquest programa, i com sempre, a través de fonts més que fidedignes, l'Aitana Ocaña actuarà a la gala final d'Operación Triunfo el 19 de febrer!
En un vuelo mariposas ya no quedan rosas de esas que me enamoran.
Per tant, a veure, un moment, deixem situar, seu, sisplau. Això vol dir que ella tancaria l'edició d'aquest any cantant una cançó allà a la passarel·la, a l'escenari de... Molt bé, molt bé. I sabem quina cançó?
Això
o intuïm
sí que...
si estrenarà alguna cançó nova?
Jo crec que no estrenarà res, no? Alguna de l'últim disc. Però clar, la pregunta és quina, perquè Dos Extraños també em fa patir molt aquell plató que sempre tothom canta fatal.
Ja.
Pobre.
Bueno, aquí es veurà molt bé si realment és que hi ha una sonorització una mica delicada a vegades i per això no acaba de sonar bé, o si realment són els concursants que
l'Aitana,
ho fan bé.
L'Aitana, em vas a quedar-te a la segona edició del Te Diguéssim.
Ho va fer
com a cul,
sí,
va ser
flipant. Pot passar. A veure, tenim poc temps, però passem per la gala 7 d'OT, que es va celebrar ahir la nit, per saber una mica com ha anat.
El que us dèiem, nois, el nivell està baixant en picat. Les millors actuacions, per començar, van ser aquestes. Les millors actuacions, segons el meu criteri, com el bon oient pot estar intuint.
Sí.
Kiara, salvada, amb un 59% dels vots, felicitat a casa, amb una cançó molt ben triada per fer que totes les noies Disney dels anys 2000 siguem totalment subjectives, amb aquesta cançó de Miley Cyrus amb 17 anys.
Uh-huh.
Tot i així, no va ser una actuació tampoc com per flipar, no va ser una Amaya cantant Shake It Off, o la Aitana amb el Prometo Olvidarte, vull dir, això no està passant i estem a la gala 7, és un tema que ens preocupa molt i ja veureu que és el leitmotiv de la secció d'avui.
No tenim, de moment, cap actuació per emmarcar, no?, en la història d'OT.
Molt poquetes. 2023. La Violeta tampoc ho va fer malament, però per mi no arriba al nivell, per tant, cap a casa xata, no passa res, no ploris. Tot i així, s'ha de reconèixer un dels comiats més durs fins ara.
Tu misma creerte lo que vale, ¿vale? Todo ya lo
bueno,
sabemos.
Bueno, un llantus entre aquestes dues, la Kiara, la Violeta, les inseparables. Noia, sap greu comunicar-vos que això és amistat de campaments. D'aquí 4 mesos no sabreu què fa l'altra, però bueno. Una altra de les actuacions més esperades de la nit, Ruslana i Pol.
Encima rebota, me bota mi blon, malo que quiero que mueva el chapón, que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón, flow, criminal, esa tía parece de película, al pariba resulta con la crítica...
Cric-cric criminal. Increïble tema.
Bé, no? Ben resolt, o què?
La Ruslana és un dels giros de l'edició per mi, eh? No m'ho esperava que duraria tant i que ho faria tan bé. I com he vist avui en un tuit, aquesta noia serà finalista 100%. 100%, i ningú s'ho esperava. Era un tema molt difícil que no fessin un quadre, que no fos totalment nominable, i per mi és la demostració que el Pol i la Ruslana tenen la fusta per arribar a la final, perquè podria haver sortit molt malament. Ara bé... Per què no és tan bo que no ens haguem assabentat que aquestes dues persones poden ser finalistes? Perquè vol dir que són mals personatges de reality. Vull dir, són molt bons, tècnicament, t'interpreten això de puta mare, però no sabíem que existien. És una mala senyal, nois. Llavors, m'està començant a preocupar aquest tema.
Bueno, l'anirem seguint. Llavors, quines van ser les pitjors actuacions o les més fluixetes?
Home, indubtablement, el nostre estimat Martin la va liar fortíssim.
Ai.
Prometo no olvidarlo.
Sí, energia de karaoke, la veritat és que sí, justet.
És que a mi em sap greu perquè ningú s'estima més aquest noi que jo, trobo que és un personatge fantàstic, m'està encantant veure'l a l'acadèmia, m'agrada evidentment moltíssim la seva relació amb el Juanjo, vull dir que estic a favor, però és que no ho fa bé, i a més, perdó, però és que no ho fa bé des de la gala 0. És que la gala 0 ja va ser un quadro. És el contrari del que dèiem ara, un personatge que com a reality funciona que flipes, ens l'estimem tots, però pobre no té ni un gram de talent, sap molt de greu, el van nominar, efectivament, però el van salvar els companys. I més encara tenint en compte que el Juanjo va ser favorit i per tant va tenir el doble vot en cas d'empat. Per tant, salvadíssim.
I tindrà feina aquest noi quan surti amb los Javis, ja es veu.
Sí, 100% és el perfil. Una altra de les pitjors actuacions de la nit. És que clar, què passa amb aquestes dues persones? A mi em sap un greu profund, tothom m'insultarà, ja ho sé. Però repeteixen en equip el Lucas i el Chris i per mi és la mateixa vibra que quan ja van cantar junts amb el Pol. Un avorriment profund. Sento ser tan dura, però és que sembla mentida que s'hagi d'explicar a dia d'avui com funciona un reality. M'és igual que cantin i ballin perfecte. Si no transmeten res a la gent, no són bons. Ningú se'n recorda de la Nia, ningú se'n recorda del Famous. Els dos van guanyar Operación Triunfo. Eren avorrits. Per tant, si s'ha de nominar aquestes persones, encara que ho hagin fet mínimament bé, se les nomina i ja està, i hora de desfilar cap a casa.
Pot ser que s'estigui sent dura?
Està sent molt dura la Laura, però també és molt dura la gent que es mira aquestes seccions vostres que pengem a YouTube.
Ah, no, la gent no té...
De tot el món, de tot l'estat espanyol, que realment us foten uns comentaris...
Un rapapolvos?
Un rapapolvos, literal.
Mira, que, però és que el fan d'Auté està tocat del bolet.
No. És així, realment es genera molt, molt contingut, bueno. La majoria molt crispat. Es diu que hi ha una conspiració per fer fora el Chris, ara.
És que, clar, la gent és molt naïf.
I la conspiració va ser perquè entrés. Ja t'ho dic jo, ara.
Exacte, sí. És que no es pot entendre com aquesta persona va passar el càsting, perquè no té gràcia. Llavors, clar, et diuen, oh, és que per carregar-se el Chris han hagut de donar-li dos reggaetons seguits, l'han deixat sense solo, li han fet repetir company, no l'han salvat mai. Bueno, doncs sí, és el que passa quan te n'adones que has fallat en el càsting, que has fet entrar algú avorridíssim, i això no és l'esmuc. Això és un format de tele i ha d'entretenir. En fi, dins l'avorriment, tenim un duel final. Chris, Bea, els nominats d'aquesta setmana, i per mi s'ho endú la Bea, no per talentosa, que també, sinó sobretot per icònica.
Espero no llorar esta setmana, porque si no, la gente se va a pensar que ya no soy graciosa.
No, lo tienes que estar fuerte, tía.
Ya, lo voy a intentar, porque yo no soy tan fuerte.
Claro que lo veré.
No, solo soy una lesbiana deprimida. Hola.
Pobreta, és que també té aquest punt de bon personatge de reality, de ser molt humana, de dir coses que ens han passat a moltes, això d'intentar ser un mínim de graciosa per no avorrir la gent, a mi em passa molt, i a nivell vocal es diu, oh, és que la Bea porta dues gales sense devorar. Doncs bueno, la Maya també li va passar, que li va tocar Déjame robarte un beso al Carlos Vives, i aquella gala, pobreta, va fer el que va poder, però recordem l'actuació de la gala 4 de la Bea, perquè per mi és de les poques que gairebé beso llagrimeta amb aquesta edició. Per tant, per mi, l'única que ha estat a punt de fer-me saltar la llagrimeta i no mereix marxar contra un llobarro insults com el Chris és la Bea. Totes són Bea, salvar Bea. M'he descarregat l'aplicació, cosa que no havia fet mai, i no penso baixar d'aquí. Ja està, salvar Bea.
Pues molt bé, farà, doncs queda dit, què ens queden? Res, ens queden 4 setmanes, 5 setmanes i se'ns acaba ja el format.
Sí, nervis. I a veure si ens donen una mica més de contingut aquesta gent, perquè és que...
No sé, no ens muermos.
Ara, en canvi, la Maya i l'Aitana segueixen sent igual de màgiques, i el seu retrobament que es va fer ahir arran del concert d'Estela Maris va ser una meravella, i se't fot la pell de gallina i és com tornar a estar el 2017. Això no ens ho donarà cap d'aquests nens. Jo aquests nens els veuré d'aquí 5 anys i diré, me'ls podeu, no sé qui sou. Com es deia aquest? Diré això.
A veure, dir-vos, que tenia aquí apuntat, que el dia 13 de febrer serà un dia important perquè farem el dia de la ràdio, a Catalunya de la ràdio, i volem portar la ràdio a casa dels oients, és a dir, a casa vostra. Si voleu que vinguem a fer el programa a casa vostra, o on vulgueu, heu d'entrar a la web de Catalunya Ràdio, a catradio.cat, i omplir un formulari i ens ho apunteu tot allà. Ja us anirem explicant, però el 13 de febrer no hi haurà ningú aquí a l'estudi, tothom estarà col·locat a cases dels oients.
Es pot liar, eh?
Home, es liarà una traca grossa. Laura Grau, que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
Juliana, que vagi bé, fins demà. Adeu. Us deixem amb el Catalunya Migdia.